Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya Andorra comencem les converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat, i la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, com és habitual en aquest programa, ben acompanyats, i enguany, en aquest moment, amb un referent, per això dic enguany, de mig segle.
Molt bé, doncs efectivament avui anem a donar pas al nostre convidat, és el senyor Josep Maria Baborés. Anem a donar pas al president de l'entitat Amics de l'Alta Garrotxa. Senyor Baborés, com està? Feliç migdia.
Bon dia, i esperem que millori tot el dia. Ara, que avui fa un dia molt maco.
Sí, la veritat que li hem de dir, ens dona una mica d'enveja. Com estan les coses ara mateix per l'Alta Garrotxa?
Bé, perfecte. Està tot molt bé i ha plogut molt. Però ha plogut bé, eh? Vull dir, ha plogut força, però no ha fet cap disbrac gros, tot i que els rius ara baixaran una mica grossets i hem de fer una visita la setmana que ve i suposo que podem atravessar, però bé, esperem que sí.
Doncs, la felicitat que ens dona escoltar que tot està en ordre, doncs anem a començar. Víctor, endavant la primera pregunta.
Bé, la primera pregunta és referent a l'entitat. Amics de l'Alta Garrotxa compleix 50 anys. No és gaire freqüent que això passi en una entitat d'aquest tipus, dedicada a una parcel·la d'una comarca, una parcel·la molt singular i que estimem. Com han anat aquests 50 anys? Què s'ha fet? Què s'hauria pogut fer? I quin és el que podríem dir la joia de la corona?
Sí, bé, els Amics de l'Alta Garrotxa fa 50 anys, no sabria posar una data exacta, segurament de la data de la Constitució fa aquests 50 anys, però de fet això va començar potser una mica abans, potser en fa cap a 60 i escaig, que estava, bueno, l'Alta Garrotxa havia sigut una fa 100 i pico d'anys, era una comarca molt poblada, molt poblada. Es havia anat despoblant a partir de l'any 1950, ja hi quedava poca gent. Llavors tots els monuments que hi havia per allà, que hi ha 52 esglésies, van començar a deteriorar-se molt. Llavors una colla, doncs, de gent, encapçalats per en Ramon Sala, en Miquel Olives i alguns altres, van veure que això estava malament i van veure com ho fèiem. I van començar, doncs, a animar el grup d'escoltes Nostra Dona del Turó d'Olot perquè comencessin a fer la consolidació de Santa Bàrbara de Pruneres, que potser és allà on es va començar, i potser és allò que dèiem, és la joia de la corona ara. Llavors, una mica més tard es va constituir els Amics de l'Alta Garrotxa, en què bàsicament es va formar a base dels escoltes, que dèiem, que ja hi havien set, els grups, molts grups excursionistes, concretament el Centre Excursionista d'Olot, el Centre Excursionista Empordanès, el Centre Excursionista de la Jonquera, els de Besalú, els de Banyoles, bàsicament també, i també altres que hi van participar, també una mica com a convidats, més en segon pla, però que també hi eren, que eren els GEC de Girona, l'UEC de Girona, els Amics de Besalú i el seu condat, els Amics de Santa Pau, els Amics del Vest Condat d'en Baix i els Amics de la Vall de Bialla. Tota aquesta gent, encapçalats per en Ramon Sala, en Miquel Olives, en Narcís Puigdevall, en Joan Badia i altres, van començar a fer la restauració que potser va ser la que ens va portar més feina, que va ser la de Santa Maria d'Escales. Santa Maria d'Escales, que s'estava enfonsant, i que d'això es va fer un treball molt important, allà hi anaven potser cap a 200 persones a treballar-hi. Això que s'hi havia d'anar a peu, vull dir, i ara hi hem de continuar anant a peu, és el que deia, que no sé si podrem passar el riu. Però que es va de Oix, tires un tros en camí com pots, en tot terreny, i després has d'acabar d'arribar-hi a peu. I allà es va començar, doncs, tota la tasca dels Amics de l'Alta Garrotxa.
Bé, 50 anys és mig segle, són molts anys. Per l'entitat, què és el millor que ha passat en aquests 50 anys, senyor Baborés?
Bueno, el millor que ha passat, jo considero que és que es va deixar que no caiguessin aquestes ermites. perquè moltes estaven ja caiguent. Ara n'hi ha que estan en molt bon estat, d'altres que s'hi ha de continuar treballant. Ara mateix estem precisament aquí a Escales, que és el primer... primer va ser Santa Bàrbara, ja ho he dit, i primer, i a més és el que es va, després més tard es va tornar a consolidar. Quan ja estava consolidat al començament, va caure un llamp l'any 78 i van haver de tornar a començar. I llavors es va tornar a fer i va fer un, es va arreglar bé. I ara mateix Escales, doncs, que està ben consolidat i que fins fa 4 o 5 anys encara s'hi van fer unes obres de tirantar-ho, però està, torna a estar una mica deteriorat perquè com que està en un terraplè que baixa i esclar, l'aigua també va fent la seva feina, va excavant i tornen sortint les esquerdes i precisament ara hi hem de tornar-hi anar amb els de la Diputació, que és els que ens ajuden ara, i veure si podem fer. O sigui, el més important és que es va deixar consolidat, que si no estaria tot enderrocat, tal com deia jo, això abans.
Aquest despoblament de l'Alta Garrotxa, recordo que en Ramon Sala deia que la culpa era del Butano, deia perquè, si es pogués una mica exagerat, però una de les activitats importants econòmiques o socioeconòmiques que hi havia a l'Alta Garrotxa era precisament l'elaboració del carbó. El Butano va impedir això. Ara, quina vida, diguem-ne, social, econòmica, turística, ofereix l'Alta Garrotxa? Perquè a vegades tenim la impressió que encara és poc coneguda com a zona, si més no, d'excursionisme i de turisme de muntanya, per dir-ho així, o de mitja muntanya.
Efectivament, és així. L'Alta Garrotxa abans era una terra de carboners, esclar, el carbó era de la base principal, i el Butà, diguem-ho així, ho va espatllar una mica. L'Alta Garrotxa, a part del carbó, que també és potser l'activitat més important i la que donava més diners, també té tota la seva història, perquè la gent abans vivia molt allà. Una de les primeres fàbriques de ciment estava feta a un camí que actualment quasi és intransitable, almenys no és intransitable per cavalleries, vull dir, és a peu sí, que és el camí que fa l'estret de Boldaquer entre Ogi i Baixet. I allà, doncs, hi havia una de les primeres fàbriques de ciment de Catalunya. O sigui, que hi havia molta importància.
Déu-n'hi-do.
Això ha canviat molt. L'Alta Garrotxa va quedar despoblada, com deia, als anys 50, del segle passat. I ara l'activitat pràcticament és d'algunes... pocs ramaders, com per exemple els de Can Gustí de Riu, que encara s'hi treveixen i van fent, i poca cosa més. I llavors s'ha anat reconvertint en lloc turístic. En aquest moment, que ja està bé, en aquest moment ve molta gent, sobretot quan hi va haver-hi el Covid, va haver-hi molta gent que no podia, al principi no podien anar enlloc, però ja després, quan van poder sortir, doncs van començar a visitar-se molt i es va tornar a rehabilitar en forma d'excursions. Els excursionistes sempre hi hem sigut allà. Això, jo bàsicament, a part de ser dels amics de l'Alta Garrotxa, he sigut del centre excursionista d'Olot des de sempre, i vull dir, ja els meus pares ja ho eren abans de la guerra, fins i tot, o sigui que la tradició excursionista sempre hi ha estat. I els excursionistes sempre han anat a l'Alta Garrotxa. El que passa que ara, per bé i per mal, hi ven excursionistes de tot arreu. Alguns que s'ho estimen molt i ho saben i ho coneixen i ho aprecien i ho respecten. Hi ha altres que, no sé, ve un grup d'excursionistes, o que no sé, no els hi podem donar d'excursionistes aquests. Uns que venen, per exemple, alemanys que venen en quatx, o poden ser francesos o anglesos o com sigui, i passen per allà però no saben ni si és l'Alta Garrotxa o si és a l'Estepa. Vull dir que és una mica el desconeixement. I, per tant, el futur ara és una mica el turisme, però s'ha de mirar que sigui un turisme respectuós i un turisme que apreciï tots els monuments que hi ha, que n'hi ha molts, abans hi havia 52 ermites, a part d'altres monuments com ponts i així. L'any passat, encara no fa un any, l'aplec de la segona Pasqua, l'aplec de Sant Aniol, es va reinaugurar el refugi de Sant Aniol pels companys dels centres excursionistes de Banyoles, que i els d'Oxo i els de Terraspre de Sant Llorenç de Cerdans. Sí, que tota aquesta gent han fet un esforç immens per restaurar el refugi de Sant Aniol, un refugi que havia estat molt deteriorat i molt cremat i estava això, i ara torna a ser una meravella, hi ha un guard d'això, i amb això jo crec que l'Alta Garrotxa hi guanyarà molt perquè allà hi haurà un excursionisme més respectuós i un excursionisme que hi haurà algú allà que li podrà preguntar i que serà un punt de refugi en cas de mal temps i que, a més, la seva vocació és mantenir-ho bé i fer un excursionisme, diguem, respectuós i de qualitat.
Bé, vostès són una entitat oberta, són una entitat que acullen socis, que els socis són el cor i el pulmó de l'entitat. Crec que hi ha un bon nombre de socis. Ofereixen bé activitat cultural, d'esbarjo, de recuperació de patrimoni arquitectònic. Parli'ns d'aquests socis i si una persona que ens escolta vol formar part d'aquests amics de l'Alta Garrotxa, què és el que ha de fer?
Sí, actualment tenim al voltant d'uns 150 socis. Els socis, diguéssim, és una mica ha canviat diferent d'abans. Abans es feien camps de treball en què hi havia molta gent a treballar així a pic i pala i arreglaven els ermites, que això s'ha pogut consolidar. Això ara doncs no pot funcionar tant així per qüestions burocràtiques, més que res, diguéssim. No, ara no pots posar per qüestions de seguretat i per qüestions de reglaments, no pots posar gent allà doncs, a fer segons quines feines. Algunes tassades sí que ho podem fer, però això no ho podem fer. Llavors, ara el que intentem fer és mantenir aquestes iglesies, inventariar-ho, divulgar-ho i, a més, doncs, fer-hi, intentar recuperar totes les festes i totes les coses que es feien a la gent d'allà. Aquí tenim, per exemple, i gràcies als socis, per exemple, una de les coses que vam fer fa un parell d'anys i que ens ha donat molt de ressò és que hi ve, per exemple, l'ermita de Sant Miquel de Bassegoda, que ja estava abandonat i que no s'havia fet missa, que els últims batejats feia 50 o 60 anys que s'havien batejat. No, més, bueno, no sé quants anys. Sí, poder 70 ja, eh? A prop de 70 anys, que no s'havien batejat. I els van animar i entre ells i els, per exemple, l'Ajuntament del Banyà, que és allà on pertany Bassegoda, i els amics del grup del GEC, o sigui, el grup excursionista de la Vall d'en Bas, doncs van tornar a instaurar la festa de Bassegoda, que no es havia fet, feia 50 anys que no es feia, i gràcies a això s'ha tornat a recuperar. Igualment, per una altra banda, quan nosaltres hi hem participat, però potser poc, és la festa de Llorona. La plec de Llorona, doncs també és una festa que es fa per allà a l'estiu i que també l'han recuperat els veïns d'allà. O sigui, ara, una de les tasques també dels amics de l'Alta Garrotxa i de tots els seus socis és intentar recuperar les tradicions que hi ha hagut en aquests paratges. I així, com això, doncs s'han anat fent moltes festes i moltes coses, algunes intentem promocionar-les, altres doncs ja més hi participem, per exemple, els de Oboxo, que són els de Oix i Montagut. Doncs aquesta gent també han fet, i nosaltres també hi col·laborem, evidentment, el plec de Bastracà, que també és una altra festa, que també es havia perdut, i gràcies a això també es recupera altra vegada l'eclesi aquesta. O sigui, fins ara era consolidar les pedres, i ara hem de mirar de consolidar-hi les persones. O sigui, no deixar-ho en mans, diguem-ho així, de turisme malvingut que ve de lluny i que no coneix res, sinó intentar que tota la gent torni a anar i es tornin a recuperar totes les tradicions que hi ha hagut i no es perdin. I això és una mica la tasca actualment dels amics de l'Alta Garrotxa.
Una de les trobades que ja ens ha explicat, però que inclús perquè està relativament a prop, és l'aplec dels francesos, el del dilluns de la segona Pasca. És un aplec doncs, dels francesos perquè hi participen els veïns, sobretot de Sant Llorenç de Cerdans, que és l'altra banda, la Catalunya Nord, ja diguem-ho així. No? I és un aplec doncs, que fins i tot literari, no? Perquè la punyalada de Quim Vayreda doncs, s'hi fa present. Com es manté? Aquest sí que és una festa que, doncs, que amb alts i baixos ha mantingut. Com, sí. Com funciona aquest aplec de les dues vessants del Pirineu?
Efectivament, el aplec dels francesos, que és allò que dèiem, és per la segona Pasqua, Doncs es fa en el refugi de Sant Aniol. Aquest refugi de Sant Aniol, que ha estat temporades de tot, es va recuperar fa, no sé, devia ser els anys 60 o una cosa així, però després es va degradar molt. El personal que hi havia allà també eren, es va deteriorar molt tot plegat i s'hi va arribar doncs, a cremar. Llavors es va mig perdre aquesta tracta, tot i que sempre s'ha més o menys fet, però es va mig perdre. I ara, gràcies, altra vegada, a la recuperació del refugi de Sant Aniol i també amb els companys aquests de Terra Aspra de Sant Llorenç de Cerdans, doncs s'ha tornat a refer i aquest any passat va ser tot un esdeveniment i va haver moltíssima gent i doncs sempre hi ha hagut un tracte, diguem, una cosa que sempre han vingut, perquè és que nosaltres, per nosaltres, la Garrotxa no és la Garrotxa, diguem, garrotxina. La Garrotxa, nosaltres, és la Garrotxa de garrotxina, la Garrotxa empordanesa, perquè tot aquí Sant Miquel de Bassegoda, que dèiem, és això, Sant Aniol de d'Uges, que és d'on hi ha el refugi, seria una mica el pas entremig, perquè d'allà ja saltes de seguida cap a la Muga i cap a Sant Llorenç de Cerdans. I, per tant, també forma part de la Garrotxa. Beget, que seria la Garrotxa ripollesa, continua sent Garrotxa, perquè, a més, abans ho era administrativament. Ara no ho és, perquè per qüestions de carretera, que en aquell moment doncs, no hi havia carretera que asfaltada, que anés en lloc, doncs es va fer la carretera de Rocabruna, i va ser la primera, tot i que té moltes curves, i llavors es va passar administrativament al Ripollès. Però continua sent Garrotxa, i ho és ben, ben Garrotxa. I també hi ha la Garrotxa del Vallespí, que diguem nosaltres. I la Garrotxa del Vallespí, serà per allà Sant Llorenç de Cerdans, i tots aquests indrets de per allà, la Manera, i tot això, que tot plegat forma la Garrotxa. Inclús hi ha un moviment transfronterer que tornen a intentar doncs, de unir ben bé els catalans de dalt i els de baix, i entre altres coses, perquè tampoc es perdi l'idioma. I aquí, doncs, la Garrotxa és allò, i és una de les, també de les tasques dels Amics de l'Alta Garrotxa, intentar mantenir doncs, els vincles entre tots els Garrotxes que hi ha aquí, que tot és Alta Garrotxa, vull dir, és Alta Garrotxa d'un costat i l'altre de la frontera artificial que ha anat canviant molt al llarg dels diferents anys, i per tant, es tracta doncs, de potenciar aquests aspectes i intentar mantenir tot l'aspecte humà de tot aquest territori. I amb això, el Plec de Sant Aniol és un gran exemple de que venen els de Sant Llorenç de Cerdans, que han vingut sempre, i aquest any, més que mai, aquest any passat. I l'any que ve, vull dir, l'any que estem ara, això és per allà el mes de maig, juny, no sé en què cau aquest any la segona Pasqua, però deu ser per allà el maig, segurament, doncs serà un altre plec molt maco.
Bé, abans vostè ha mencionat així de passada el turisme. També és cert que les carreteres en aquests 50 anys han canviat molt i la Garrotxa en general està no tenen res a veure les carreteres d'avui dia amb el que havien estat antigament. També ens comentava de que durant la pandèmia va haver-hi un nombre important de persones que varen desplaçar-se i que van arribar doncs, fins a les seves terres. Com es porta aquesta convivència entre aquest patrimoni, entre aquesta natura, entre el que vostès fan i tots aquests nouvinguts de cap de setmana que de forma cada vegada més massiva doncs, els venen a visitar?
Sí, això és una mica complicat. Aquí el Consell Comarcal i el Consorci de l'Alta Garrotxa, amb els quals també hi tenim molt bona relació, doncs intenten controlar-ho una mica. Esclar, abans la gent anava a peu, perquè tampoc tenien cotxes, i ara, doncs, si van cotxe, en cotxes es posen per on poden, i llavors això ens provoca avantatges i inconvenients. Per una banda, pots arribar a molts llocs que no hi arribaves, o és més fàcil d'arribar-hi, però per l'altra banda es massifica. Llavors, concretament, hi ha uns embarcaments doncs, allà, a l'entrada d'aquí de la Vall de Sant Aniol, a l'entrada de Cadernes, que si has d'aparcar allà forçosament i es prohibeix el pas. Això és un gran avantatge per evitar diguem, aquesta massificació, que tampoc va bé, però també llavors provoca uns problemes en què gent que tota la vida havia anat allà i que, per exemple, jo sempre he posat per mostra un dels que era soci fundador dels Amics de l'Alta Garrotxa, que era en Josep Maria Fonfreda, que és molt conegut per molta gent.
El doncs, bisbe de l'Alta Garrotxa.
Sí, ara, desgraciadament, es va morir. No, sí, el bisbe de l'Alta Garrotxa, efectivament. És això. Però jo deia, els últims anys que no podia caminar gaire, dius, ostres, aquest senyor que no pot caminar gaire i que havia fet tantes coses per l'Alta Garrotxa, perquè havia fet moltes, doncs ara no hi deixem anar. I, en canvi, deixem anar uns alemanys perquè paguen. I això és el que estem intentant entre tots, per una banda l'administració, que fa el que pot, però està lligat per unes lleis que a vegades no hi deixen fer segons què, però nosaltres creiem que aquestes coses de l'accés, que s'ha de regular, això estem tots d'acord, però hauríem de tenir molta més veu doncs, els Amics de l'Alta Garrotxa i els diferents centres excursionistes o l'agrupació de caçadors, si vols dir-ho, però no pas les empreses turístiques. Per tant, hi ha bona relació amb les empreses turístiques també, perquè està molt bé que vinguin, que facin el seu negoci, però aquest negoci ha d'estar una mica lligat al territori. I, per tant, una mica és una pugna que hi ha, una pugna, diguem així, molt amable, però que hi ha entre els interessos turístics, per una banda, que ja està bé que hi siguin, i els interessos, diguem, culturals i excursionistes per l'altra. I, per tant, jo crec que s'han de mantenir donant més preferència a la gent del territori que ho coneix i s'estima, perquè si ve aquí un suec o un alemany o així i s'estima, molt benvingut. El que no pot ser és que vinguin gent d'allà on sigui, encara que només sigui de Besalú, per dir una cosa, i maltrati el paisatge. Diguem. Per tant, el que convé és que donar a conèixer una mica els valors de l'Alta Garrotxa, de la natura en general, però de l'Alta Garrotxa en particular, i això és una mica la tasca que intentem fer.
Darrera pregunta, Víctor.
Sí, fa 50 anys dels Amics de l'Alta Garrotxa. Els que ho vam seguir inicialment tenim 50 anys més.
Sí.
Per tant, vol dir, hi ha relleu generacional o s'hauria de fer quelcom més des de la societat i concretament des dels Amics de l'Alta Garrotxa, perquè els joves, poder n'hi ha molts, parlo des de, sense el coneixement exacte, de l'edat mitjana, diguem-ho així, i no és cap referent històric. I els joves continuen?
Doncs això és una pregunta clau i això és una cosa que intentem posar remei i crec que ja hem trobat una mica el desllorigador. Perquè precisament el president dels Amics de l'Alta Garrotxa era en Ramon Sala. En Ramon Sala, malauradament, es va morir fa uns 15 o 16 anys o una mica més. Llavors, el va succeir com a president dels Amics de l'Alta Garrotxa en Joan Tresserres i Dou, que també un arquitecte que també s'hi va interessar molt i va fer molta cosa. I en Joan Tresserres, doncs, me va passar una mica o la batuta amb mi, perquè ell, ara, en aquest moment, té més de 90 anys. I fins fa dos anys encara era president, diguem, dels Amics de l'Alta Garrotxa. Llavors, nosaltres, de fet, el col·lectiu és una mica gran. Però, precisament, van dir, hem de mirar de poder-hi posar joves. Llavors, el que hem fet, que encara no ens n'hem sortit del tot, per una banda, intentar informatitzar-ho al màxim. Tenim una pàgina web que està una mica en procés de fer-se, però que, a veure si ho fem bé. Estem intentant posar i promocionar totes les xarxes socials. I després, aquesta tardor, vam fer una cosa molt interessant que feia temps que podíem provar-ho. Que vam agafar tots els monitors de centres excursionistes i d'escoltes, van venir entre monitors del centre excursionista d'Olot, els escoltes d'Olot, els escoltes de Banyoles i alguns del Parc Natural, d'escoltes de grups d'espai del Parc Natural, vam reunir unes 50 persones, que aquests són monitors. I aquests monitors, que deuen tenir, jo què sé, entre 20 i 30 anys, aproximadament, doncs aquesta gent ens pensaven que no hi tindríem massa interès, i no, van tenir molt d'interès, i els vam fer un curset de coneixement de l'Alta Garrotxa que hi van participar antics habitants, aquests que dic que van fer la festa de Bassegoda, que eren els antics habitants, els últims que es veien batejat de Bassegoda, i van participar-hi doncs, gent coneixedors del territori, com en Joan Carreras i això, i després hi van participar gent biòlegs que els explicava la fauna, gent que coneixíem bé, que hem fet els mapes de l'Alta Garrotxa, es van fer doncs, un present
Senyor
mapa.
Baborés, no
Sí.
tenim més
Bé.
temps, hem de posar ja la punt final.
Doncs ja està, i va participar aquesta gent i va ser un gran èxit de convocatòria i aquests ho diran en els seus nanos que porten i això serà un gran èxit per
La
que la gent
continuïtat.
jove continuï.
Clar. Molt bé, doncs, senyor Josep Maria Baborés, president d'Amics de l'Alta Garrotxa, gràcies per haver-nos transportat fins a aquesta part del territori tan fantàstica, meravellosa i que tant respecta i ens mereix. Moltes gràcies, sort, salut i fins aviat.
Doncs gràcies a vosaltres per divulgar aquest espai tan preciós que tenim aquí.
Víctor, fem una pausa i tornem de seguida.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs estem a la recta final del programa i no sé, Víctor, si has sentit parlar del senyor Paco Basso.
Bueno, de vegades, i normalment em sento parlar bé.
Molt bé, doncs ja és prou important. Paco, com estàs?
Bon dia, companys. Com han anat les festes, tot i que ja ha passat un temps?
Ui, estan ja oblidades. Ja no ens en
ja
recordem,
ens en recordem. No, és molt lluny,
sí,
això.
Perquè, escolta, entre trens i entre un i una cosa i l'altra, eh? Però bé, com que a nosaltres no ens toca parlar d'això, nosaltres parlem una notícia curta, més llarga de lo que fem normalment. Aquest dia es va presentar a Girona el Fòrum Gastronòmic de Girona, que es farà el dia 9, 10 i 11 de febrer al Palau de Fires, a la zona de la Devesa. Oferirà un programa amb xerrades, debats, degustacions, concursos. Hi haurà els millors professionals, lògicament el German Roca, Empòrium, les Cols, el Miramar, disfrutar el Castell de Peralada, el Voramar, entre molts d'altres. És un fòrum que ja fa anys que es fa i aquest any està dedicat a algú molt de casa nostra. L'escudella i carn d'olla serà el fil conductor d'aquesta 12a edició del Fòrum Gastronòmic de Girona, que creix i supera les 200 empreses expositores. Què us sembla? Tots cap allà?
Amb la fresqueta, una escudella i carn d'olla, que bé que es posa, eh?
Sempre.
Ara que tens amb la fred i tot, és ideal, eh? Tot i que jo a vegades a la primavera també en menjo, eh?
Molt bé, doncs jo, no sé, recomanar-la que tothom qui pugui que no la deixi passar per alt i d'aquesta forma doncs posem ja el punt final en el programa. Paco, moltes gràcies i...
Gràcies a vosaltres, amics.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fa la setmana entrant, si Déu plau.
Recordeu que és un programa possible a la Diputació de Girona. Fins d'aquí 7 dies, fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.